Les 5 i 11 minuts, és cert, no? Tot va evolucionant. Abans un festival de música era un festival de música i prou. I ara un festival de música, no cal, només parlar d'això, estava pensant en el sonar, per exemple, no? Com d'alguna manera barreja el que és la innovació digital, el que és la música, el que és l'experiència, en definitiva, i es posa en línia amb el segle on som. És una mica això del que anem a parlar a continuació. Aquestes coses que canvien, no? Que es fan grans, que passen a reinventar-se a si mateixes com a conseqüència justament de que les realitats també canvien i també es van fent més grans. Està amb nosaltres per segona vegada en pocs dies, el Trabalda. Víctor Monreal, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Víctor Monreal és el president de l'Associació Catalana d'Actius Digitals, expert en criptomonedes i en blockchain. Però el millor del tema és que anem a parlar d'una triatló, que és esport. M'ho expliques, Víctor, això?
Sí, sí, bé, en definitiva, el món de les criptomonedes, però sobretot el món de la blockchain, crec que és molt important que tinguem clar que canviarà gairebé, m'atreveixo a dir, el 90% de la nostra vida a partir d'ara en endavant, mm-hmm. perquè la terminologia blockchain, sobretot la tecnologia blockchain, a part de que la sentirem com a terminologia que s'aplicarà fins i tot als restaurants, la tecnologia blockchain el que permet és verificar i, per tant, demostrar que tot allò que pugui fer un valgui la redundància, pugui ser demostrable. Per tant, des d'un metge que farà una recepta gràcies a la tecnologia blockchain, o mm-hmm. que un cambrer que passarà la nota a la cuina gràcies a la tecnologia blockchain.
També aporta un punt de reputació, no? Claríssim, no? D'altra banda?
Sí, sí, sense cap mena dubte, perquè precisament hi ha una frase catalana que diuen les paraules se les emporta el vent, no? Per tant, amb aquesta alegoria podríem dir que el que no s'emporta el vent, per tant, que és demostrable, òbviament fa que quedi marcat i definit, i per tant, reputacionalment vol dir que el que un diu, si després ho demostra i ho pot demostrar que ho ha fet, òbviament, no? És un punt.
Està molt bé, està molt bé. I això amb l'esport què té a veure?
Pues bé, això amb l'esport té a veure perquè, diguéssim, quina és la peculiaritat d'això, no? De la tecnologia blockchain? Pues que, com dic, que tot és demostrable. Partim de la base que blockchain, si fem una redundància o una definició extrema, diríem blockchain és igual a un notari públic, blockchain és igual a un fedatari públic. Per tant, vol dir que algú o un grup de gent que diu i verifica que allò ha passat i que allò és cert. Per tant, quin és el punt, diguéssim, de nexe amb el món de l'esport? D'entrada, no només en el món de l'esport, però ja que la frase va enfocada al món de l'esport, és si jo faig una activitat esportiva, aquesta activitat esportiva, jo puc dir que he fet aquesta activitat esportiva i per la mateixa raonament que deia que jo puc dir moltes coses, però probablement no les puc demostrar totes. Uh-huh. A partir del moment que, vinculat al món de l'esport, algú que fa un repte personal o simplement que no té per què ser un professional d'èlit, pot ser un amateur, pot ser un, com es diu vulgarment, un dominguero, no? Diguéssim, algú que és un que simplement li agrada fer activitats esportives per pròpia naturalesa, però li agrada deixar constància de tot allò que ha fet perquè pot tenir personalment una base de dades, és a dir, he tingut una evolució esportiva amb marca, amb salut, etc, etc, gràcies a la tecnologia blockchain, i aquí aplicaríem els NFTs, diguéssim, aquí és on es vincula esport amb tecnologia.
Clar, l'exercici que avui intentem fer és traduir tot això, no? Perquè vostès que estan a casa seva, que no han sentit a parlar mai de NFT, què és això de NFT, ara en parlarem, o de la tecnologia blockchain, puguin entendre d'alguna manera, i per tant, si et sembla, Víctor, la meva missió aquí és tirar-ho el més senzill possible, fins i tot buscant algun exemple que ens faci entendre. Vindria a ser d'alguna manera, i permetem la frivolització, com si fos gairebé un enorme llibre Guinness, és a dir, que qualsevol persona pugui accedir a un resultat oficial, per molt que sigui aquest dominguero del que tu parlaves fa una estona?
Sí, exacte. M'agradaria contextualitzar per entendre que concretament el que anem a parlar avui és d'un fet que serà històric, i històric vol dir que quedarà mai també dit per sempre més per la història de la humanitat, per tant demà hi haurà un fet històric perquè és la primera vegada que es fa aquesta efemèride d'aquesta fita en el qual es vincula blockchain tecnologia amb algo tan tradicional com és esport. Per tant, a partir d'aquí, per conceptualitzar que pel públic que ens pugui estar escoltant, no? Els NFTs, que és aquesta altra paraula que posem al costat de blockchain, això és un acrònim que ve de l'anglès, que és un non-fungible token, que seria un token no fungible, vol dir que és algo que no es pot que no és una cosa física, no? Que és, o sigui, un actiu que no és una cosa física. Per tant, si no és una cosa física, no la podem tocar, i per tant vol dir que hem de creure que existeix, en tant que hem dit que és un actiu. Per tant, perquè creguem que existeix, ja que és un actiu no fungible, és quelcom que ha d'anar per una... ha de transcórrer per aquesta tecnologia, que és la que ens verifica que encara que no ho puguem tocar, sempre ho podríem extraure i vincular-ho amb alguna propietat d'una persona. Per tant, el símil seria, abans tots teníem, o es parlava dels segells, del col·leccionisme dels segells, per tant, tothom podem entendre que els col·leccionadors de segells s'intercanviaven segells, de fet encara ho fan, però entenc que això, òbviament, passarà a millor vida, no? Però en qualsevol cas, els segells, si jo tingués una fotocòpia, una fotocopiadora superprofessional, podria haver falsificat aquell segell, i per exemple, si un segell únic i especial i històric d'un moment concret, podria decidir fotocopiar aquells segells i, per tant, perdria valor perquè aquell segell no seria únic, no?
Sí, que dit d'una altra manera, en el futur, no és el tema d'avui, és que és el que passa quan parles d'aquestes coses, que a un se li va, no? Però en el futur podria existir el col·leccionista de NFTs, per tant, un col·leccionista de coses que no es poden tocar.
Bueno, de fet, ja existeix.
Ja existeix.
O sigui, això ja és una realitat. De fet, estem parlant de que la tecnologia dels NFTs mou bilions de dòlars al mes.
Ja veus. Anem allò a posar-nos, perquè si no ens en sortim, no? Anem a la triatló directament. Deixa'm que saludi l'Albert Bosch, que fa una estona que el tenim al telèfon. Albert, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una pregunta. És més fàcil fer una triatló d'aquestes característiques o entendre tot això que ens estava explicant el Víctor Monreal?
Home, és tot un repte entendre això, però al final són uns principis prou senzills que una vegada has entès a la base intel·lectual, la part tecnològica no l'has de dominar tota i és brutal. I sobretot per tots els mons, per tots els mons, els negocis, l'art, certificar moltes coses, i també per l'esport, que això és el que volem demostrar també demà, sobre un univers d'oportunitats. Per tant, les dues coses són difícils, però al final el més fàcil serà nedant amb bici i córrer, en aquest cas.
Seguríssim. L'Albert Bosch, jo crec que vostès segur que n'han sentit a parlar, ha participat a 9 edicions del Dakar, ha completat 7 summits, té una llarguíssima trajectòria en el món de l'esport. Per què t'has embolicat amb això, Albert?
Bueno, per culpa, entre altres coses, d'aquest senyor que tens a davant, que és un visionari, coneix molt de tot això, el conec des de fa temps, i em va presentar a l'empresa Mio, que és clau en tot aquest procés, empresa una... ara ja no és startup, ja està més consolidada, però era en el seu moment una startup de Girona, jo soc gironí, i és una empresa que al final es dedica a utilitzar la intel·ligència artificial per muntar un ecosistema d'hàbits de salut i entrenament. I es van associar amb el Víctor també per fer això un pas més i certificar els resultats esportius amb blockchain i elemental NFT. Per què m'hi vaig involucrar? Perquè a mi m'encanta que l'esport no sigui només una cosa de competició per l'elit i quan ets jove. L'esport és expansiu de moltes maneres per tot, per fer aventures, per fer temes de solidaritat, per fer temes de viatges, per tot, i també per fer temes d'innovació. I en aquest cas demostrarem demà, si tot va bé, de que la innovació i la creativitat és perfecta per l'esport en aquest àmbit del blockchain, perquè farem un repte personal convertit en NFT per primera vegada a la història.
I això significarà 3 quilòmetres nedant, 145 quilòmetres en bicicleta i 24 quilòmetres corrent.
Exactament. sí, sí. Hauria pogut ser un repte molt menor o molt més gran, no, no, és el que deia el Víctor, no és només per l'elit, pot ser per tot nivell. El que passa és que hem volgut buscar un repte prou simbòlic i prou èpic en aquest cas, que no és, home, no és el més difícil del món, però ja s'ha de fer, ja s'ha de fer, per mi serà bastant difícil demà, però una cosa que tingués entitat per donar-li importància, també una mica relacionat amb l'origen de Mio, que és Girona, i clar, té tota la Costa Brava, un lloc magnífic per tothom situat, simbòlic, perquè com diu el Víctor, passarà la història com el primer NFT de la història, doncs home, que sigui la Costa Brava també ens mola, i fer un format triatlón se semblava una cosa molt bonica i de prou significació i rellevància com per estar a l'alçada del fet pioner que demà consolidarem.
Tanta referència a l'empresa Mio, saludem l'empresa Mio. Llorenç Bové, bona tarda.
Bona tarda.
Llorenç Bové és CEO de Mio i és cofundador també de MyHelp. Per què és tan important aquest primer NFT? Perquè ho entenguem bé, Llorenç. Per què el dia de demà és històric?
Home, és com el tret de sortida, no? Igual que totes les curses comencen amb un tret de sortida, és com el nostre tret de sortida de generar aquest NFT per explicar el projecte i perquè la gent pugui entendre, no? la importància de guardar, no? I validar i certificar els teus reptes aconseguits. I demà l'Albert, juntament amb tot l'equip de Mio, doncs aconseguirem fer aquest primer NFT d'un repte personal, no? I poder explicar el projecte en un futur d'una manera molt clara i entenedora.
Algú em deia que Mio és un ecosistema d'hàbits saludables i entrenament personal basat en intel·ligència artificial. Des del punt de vista de l'entrenament personal, això és brutal, no?
Clar, és una mica, no? Els reptes com els aconseguim? Doncs amb un esforç previ, no? I aquest esforç previ, si tenim algú que ens pot guiar i ens pot ajudar, i aquests professionals que porten coneixement a la Mio te'ls poden fer arribar d'una manera molt senzilla a través d'un canal de Telegram, doncs creiem que és la manera de fer arribar, no? La teva manera d'aconseguir aquests objectius.
Clar. Víctor, estic pensant que en realitat el que comença demà és una gran competició.
Sí, de fet, l'Albert Bosch, que ha sigut, com heu llegit vosaltres, el seu currículum pioner amb multitud i amb diversitat d'aventures, perquè tots els el cataloguem com un emprenedor aventurer, no? En definitiva, un emprenedor ja de per si ja és un aventurer, no? Però si a sobre ho apliques i es pot demostrar que te'n vas a pujar muntanyes o te'n vas al Dakar o fas triatlons, aquí hi ha aquest gran plus. Per tant, la idea és, com ho ha dit molt bé l'Albert, no? Per tant, és inspirar, en certa manera, aquesta gran competició mundial, però competició simplement per fer una vida més saludable a tots els ciutadans del món.
Però em recorda una mica allò de la marató de Nova York, no? És a dir, jo tinc molts amics que porten unes bambes, que porten un xip a les bambes i que cada vegada que corren, doncs és com si d'alguna manera estiguessin competint amb molts altres esportistes de tot el món, en realitat. Això és encara més bèstia.
Clar, de fet, exacte, això es fa un pas més enllà i a sobre es consolida per ser. O sigui, aquest pas que anem més enllà queda consolidat per sempre més, perquè, diguéssim, posem el cas, tenim proves que l'Armstrong, el famós Armstrong guanyador d'alguns Tours de França, no? Tenia trucada algun mecanisme a la bicicleta i ell havia pres algunes substàncies que li ajudaven a ser més ràpid i més àgil, no? Dic això perquè agafant la metàfora de la marató de Nova York amb els traquejadors, amb aquests sensors que tots els corredors hem portat alguna vegada a les sabates, simplement per dir d'aquí a aquí jo he arribat amb tant temps o amb tanta distància, clar, tots sabem, primera, que això, si una vegada ha passat aquesta efemèride, si a mi m'interessa alterar aquests números, aquests quilòmetres o aquesta fita, aquest temps, jo la podria variar. Simplement cal que estigui a l'ordenador de la base de dades central, en aquest cas dels organitzadors de la cursa o de la marató, etcètera, etcètera, i d'alguna manera hi podria haver favoritismes. El fet de que el punt d'inflexió passi a partir del moment que oficialment aquelles dades fidedignes es queden com bloquejades a la tecnologia blockchain, en el qual el que es fa és un concepte tecnològic que es diu acunyar, un acunyament, en anglès un mintage, per tant, s'acunya aquelles dades i es pugen a públic, i per tant, un senyor del Sàhara o un senyor de Nova York podrà verificar si el Pepito de los Palotes va fer aquella marca.
El que dèiem, que comença una gran competició internacional. Deixeu-me que saludi a Llorenç Joanola, que em sembla que està al costat de l'Albert Bosch. Hola, Llorenç, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Disculpa. Juntament amb l'altre Llorenç, estem els Llorenç junts.
Disculpa que no t'hagi saludat, simplement no ho sabia, que estàveu junts.
No.
Llorenç Joanola és CEO i és cofundador, també. Són socis amb Llorenç Bové. És brutal, perquè, clar, jo el que estic pensant és que això, des del punt de vista de la mentalitat d'un esportista, és una gran manera de motivar-se, no? És a dir, el veure que hi ha un resultat públic, d'altra banda, i constatat de manera inequívoca, aquí no hi ha una subjectivitat, sinó és l'objectivitat la que marca aquell resultat final que quedarà respecte a aquella prova que hagis fet. Això pot ser un gran motivador per moltes persones, no?
Sí, sobretot en el món esportiu, vulguis o no vulguis, sempre hi ha un punt de competició, no?
Clar.
Llavors, hi ha una part amateur, hi ha una part de participació, però hi ha una part també de escolta'm, jo vull fer aquest repte i el vull fer poguent acreditar el que acabo de dir que faré, no? Uh-huh. Llavors, d'aquesta manera és quan nosaltres, amb aquesta tecnologia, bueno, que ja existeix, simplement que l'apliquem i li donem una sortida diferent a la que fins ara es feia en aquests mons de la competició, la gent podrà fer els seus reptes i certificar-se. Perquè quan diguem reptes, el que fa l'Albert és un gran repte, però per la gran majoria de gent fer la cursa de la mitja marató, de sigui allà on te sigui, per ells ja és un repte importantíssim.
Oh, i tant.
Llavors, poder validar aquest repte personal i tenir-lo guardat per sempre és importantíssim. I aquest matí crec que ho comentàvem amb en Víctor i amb en Llorenç Bové, no? Jo tinc coneguts personalment que ara volen demostrar que quan fa anys feien depèn de quines coses, no? I han anat a buscar els retalls de diari o han anat a buscar les medalles i les copes, no? I què ha passat això? Doncs que quan han marxat de casa els pares, doncs aquestes coses han desaparegut o s'han llançat o s'han perdut, no?
Clar, clar.
En canvi, d'aquesta manera perdurarà pels temps, no?
Clar.
Sempre es podrà consultar per sempre més. Llavors, aquí és on t'apliquem aquesta finalitat, no?
Sempre...
no només, però no només la part competitiva, eh?
Ja,
no només
ja.
La part competitiva.
Sempre que faig una entrevista... Anava a dir, disculpa, sempre que faig una entrevista vaig amb por també de que se'ns acabi el temps i no acabem d'entendre bé la història. Em sembla que és molt important traduir tot això que estem dient perquè ho entenem tots, no? Sempre demano disculpes moltes vegades perquè penso que potser estic preguntant tonteries, però també penso que són tonteries que crec que se les pot plantejar molta gent que té exactament el mateix domini que jo, que és zero d'aquest tipus de qüestions, no? Però, per exemple, a mi que m'agrada entrenar. Jo porto un rellotge que és un smartwatch, és a dir, que em poso a nedar i de sobte em diu: has empezado a nadar. M'agrada més quan diu has terminado de nadar, no? Que li dono les gràcies per la informació, perquè si no m'hagués adonat. La història és, per arribar a construir, a donar-hi vida a aquest NFT, són aquest tipus de sistemes, és a dir, són rellotges intel·ligents, és algun tipus de xip que la persona, l'esportista, ha de portar, no sé si a les bambes, com parlàvem abans de la Marató de Nova York. Això com va, Víctor?
Bueno, concretament, el que són els recursos o les eines que ajuden a validar aquella marca, en definitiva, les diferents eines que hi han aplicat al món de l'esport, el que són és són dades, un big data, en aquest cas són dades, que seran les que s'acunyaran i quedaran marcades per sempre més. Per tant, posem el cas que en aquest cas l'Albert crec que portarà una sèrie de traquejadors, el qual vol dir que des del moment de l'inici al cap de Cerver, en aquest cas a la Catalunya francesa, no?, que és on comença la seva efemèride, pues a partir d'aquell moment representa que posa a les eines que li validaran aquesta fita per determinar que ha fet tants quilòmetres en tant temps, no des d'un punt de vista competitiu, si arriba abans o més d'hora, eh? O sigui, abans o després, simplement és surto ara i acabo després. Per tant, això, d'entrada, no és res més que un punt indicatiu. El que és significatiu, que jo continuo apel·lant amb aquest factor, que és que els tataratara-tataratanets, eh? O sigui, d'aquí 7 generacions, l'Albert, que ha tingut un recorregut històric al món de les aventures i l'esport, va fer l'efemèride de l'Antàrtida i ha fet altres efemèrides, però d'entrada ens les hem de creure que són certes, i són certes, però faig el context, o poso la conceptualització de que l'hem vist en fotos, en aquest cas, a l'Antàrtida, a l'Estela pàgina web, i les hem vist, i els que el seguim i tal, no? Però, diguéssim, el fet diferenciador està en que no són res més que fotos, que jo podria estar, a més, allà que fa tan fred, i tu et poses amb un casc i amb les caçadores, i no, ningú sabria si és l'Albert, o és el Víctor, o és el Joan, o és el Pepito, no? Qual, des d'aquest des d'aquest punt, a partir del moment de les eines oficials que l'Albert en aquest cas utilitza, seran les que són seves, perquè les marques són seves, i en aquell mateix moment el que fa és que s'acunya aquestes dades i diran demà, dia, o sigui, en aquest cas, dia tal, lloc tal, amb hora d'inici, hora de finalització, tant temps, tants quilòmetres, en aquest cas, aquest repte personal, el senyor Albert Bosch, és el que ha realitzat aquesta activitat. I això de seu, i ell pot fer el que vulgui amb aquesta identitat digital. Que aquí després hauríem de parlar de la web 3, que és tota la identitat digital, que serà tot el que forma part de la nostra vida.
Hauràs de venir de tant en tant, perquè
és un altre currículum.
Hi ha tantes coses per explicar aquí que hauràs de venir de tant en tant. Albert, una marató d'aquestes, una triatló, perdó, d'aquestes característiques es prepara igual que qualsevol altre tipus de triatló, o la presència de l'NFT i aquesta sensació de que estàs fent història, que el dia de demà és un dia històric, d'alguna manera et condiciona l'entrenament?
Home, és una pressió extra. La prepares igual esportivament, però sí que tens una pressió extra. Primer perquè, clar, quan t'atreveixes, tot l'equip ens atrevim a dir que farem una cosa que és primera vegada al món, de l'especialitat aquesta, doncs és una responsabilitat. Després, quan hi ha tant esforç de tot l'equip i fins i tot de comunicació i tot, és un cost d'oportunitat. Si falles, una cosa és que fallis a la triatló de no sé on o la marató de no sé quantos. Mira, al cap de 3 setmanes n'hi ha una altra, m'entens? I ets un mes, no passa res. Però, en canvi, aquí és un projecte que hi ha molta il·lusió, molta energia i molt compromís de fer-ho. Però, bueno, es prepara més o menys igual. I també val a dir que, només matitzant això que dèieu abans, cada repte personal es pot mesurar amb les dades que permeti aquell repte. Per exemple, aquí hi ha aquest traquejador que deia el Víctor, i tenim uns testimonis a cada tram que m'acompanyen i verifiquen que he fet allò. És la manera de registrar-ho. Un que corri la marató de València, per exemple, doncs la mateixa organització ho verificarà amb els seus cronòmetres, amb les seves classificacions, etc. Cada cosa té la seva manera de verificar-ho. Això és important.
És molt important que descansis bé aquesta nit, és molt important que dormis bé. Oriol Mercader, què tal? Bona tarda, Oriol.
Què tal? Bona tarda.
És el nostre expert en son.
I esport.
I esport, és veritat, si és que ho tens tot. Com ha de dormir aquesta nit el nostre convidat, l'Albert Bosch, perquè tingui demà un bon rendiment?
No és gaire important.
Ah, no?
És més important com ha dormit els últims mesos.
Ah, sí?
Que no pas la nit abans, no té un impacte gaire important. Menys amb un esport de resistència.
És interessant perquè m'han vingut 40 preguntes, sobre això parlarem en una
altra... Pot estar relaxat, que si no dorm aquesta nit,
pot
no
tenir
tant.
També igualment un gran rendiment,
sí,
eh?
Completament.
Perfecte.
Relax.
Això, mira, d'alguna manera, Albert, et fa ficar-te al llit més tranquil, no? No passa res si no dorms, eh?
Sí, exacte. Mira, m'ha tret un pes de sobre.
Ja. Veus?
Ara que estava nerviós, ara ja estaré relaxat.
Mira, aprofitant...
Sí.
Pel tema aquest del son és tan amateur... Es va arreglar al final, però jo recordo la setmana abans d'anar de fer la marató de Barcelona, que era la meva primera, rebre un email de la mateixa organització, que fan això, que envien doncs, els newsletters, i dient tips per la marató. I pel son deien, i això no és conya, això és veritat, el que no tinc el pantallasso aquest, dorm poc durant la setmana, així arribaràs ple de son per dormir bé la nit de la carrera. Una barbaritat.
Una tonteria, no?
Dos, no, el segon el supera. I ja saps, si et costa dormir... una bona cerveseta o dos, sempre ajudarà a dormir. Això, tal qual. Em vaig posar en contacte amb ells i els vaig dir, escolteu, això ho heu d'arreglar. I em van convidar a fer una xerrada, que no va vindre ningú, però bueno, era una forma de... A la Marató de Barcelona, on vas a recollir el dorsal, doncs van dir, escolta, vols vindre a fer una xerrada sobre son i esport?
La pregunta és qui va redactar aquestes normes, un catxondo. És a dir, no dormis les nits anteriors, no?, i tingues cervesa a la nevera per si de cas. Mira, no sé. Escolta'm, en qualsevol cas, Albert, parlem un cop hi hagi passat tot això, no?, la setmana vinent, no que estem de vacances, però després de la Setmana Santa sí que podríem parlar